La clau del dia. On rau el mal?
Per què som bons?
La sessió de gener de la trobada del diàleg d'amics de conviccions diverses a Barcelona va girar entorn a aquestes preguntes i a les respostes que es van suscitar.
El doctor en teologia Aurelio Cerviño, professor a la Facultat de Teologia de Barcelona, que ja ha col·laborat, per cert, en aquest programa en ocasions anteriors, va ser el ponent de la sessió. I per això hem pensat que podria ser d'interès per als nostres oients, per nosaltres també, invitar als nostres estudis per apropar-nos, ni que fos una mica, perquè el tema és enorme, a aquestes temàtiques de tanta profunditat. Gràcies, Abel, jo també he vingut.
Bona nit i gràcies per la invitació.
A tu per estar aquí. I per tant, doncs, això, volem entrar en aquests temes profuns, com hem dit amb aquestes preguntes inicials, no? Ajuda'ns a entrar en aquesta temàtica, Aurelio. On rau el mal, no? El mal, el bé, per què som bons? O no tant?
Sí, efectivament, com deia abans el Lluís, és un tema molt ample i, home, com a estudiós també de tot l'àmbit de l'actuar de l'ésser humà, no? De la moral, he raonat molt al voltant d'això. Però jo crec que és més simple si en lloc de proposar les meves respostes en podem parlar una miqueta de les grans respostes que la mateixa humanitat s'ha donat, no? Per exemple, si ens anem al cem de Pèrsia, ens trobem amb el zoroastrisme. És una paraula que sona així una miqueta, però és la primera vegada que l'humanitat raona al voltant d'això que diem dualitat o dualisme, és a dir, la concepció que ve justament del zoroastrisme, que hi ha una lluita entre el bé i el mal, una lluita d'una deessa, i justament amb el seu germà Bessó, que seria el del mal, i aquesta lluita, diguem-ne, té com a escenari el món, i llavors aquests dos déus que lluiten constantment i es personifiquen com el bé i el mal. Amb un bé i amb un mal, amb la mateixa entitat, per dir-ho així, no? Amb un valor específic
similar.
Per tant, és una de les concepcions que després podem tornar a trobar en altres llocs, per exemple, en la mateixa cultura grega, té una mica d'aquest dualisme que ho expressa més aviat des del punt de vista de la matèria i l'esperit. La matèria, com aquesta part una mica dolenta, que arrossega una part com, no del mal, però sí, que no. I en canvi l'esperit com el sublim, la part més positiva
si
o pura de l'ésser humà, i aquest dualisme entre matèria i esperit, que en el platonisme ja el veiem més també en el cos, tenim aquesta visió del cos una mica de desconfiança, dolenta, i que després com a cristians el reprenem, perquè aquesta visió també a vegades que tenim els cristians del plaer i del cos, que ara s'està superant molt, no? Però, o que hem tingut a vegades al llarg de la història, del plaer i del cos com una cosa, no?, més aviat dolenta, és bé d'una visió platonista.
I a la Xina, que també és interessant, perquè com a filosofia xina, hi havia...
Sí.
Sobre això, què es pensava?
Sí, de fet,
breument, sempre,
és
no?
Una filosofia, un pensament molt antic, potser 2.000 anys abans de Crist o encara darrere. Tenim aquesta visió del yin i el yang, aquest símbol que coneixem, no? Perquè està molt de moda.
En blanc i negre, no?
Exacte. Però ho dic de seguida, que el yin i el yang no neix com una explicació o una resposta a dir sobre el bé i el mal. És més aviat una cosmovisió que neix en la part agrícola i que forma part de la cultura xinesa, i després es desenvolupa molt, i té diverses vessants, però sobretot és la visió que l'autèntic motor de la realitat és el canvi. I aquest canvi es produeix quan hi ha contrastos. Llavors, el fred i el calor, la nit i el dia, no sé, el blanc i el negre, no? Alt i baix. Llavors, tot això, els extrems, produeixen un contrast i aquest contrast fa que les coses es puguin moure. I al final, llavors, és per dir, l'autèntic motor o el nucli, el centre de la realitat, al final és el canvi. I tot canvia constantment i, i necessitem aquests contrastos, no?
Molt bé, i aquesta, després d'aquesta panoràmica de la història i de les civilitzacions, si, ja has fet alguna pincellada de cristianisme, no? Però què ens aporta respecte a aquesta visió del bé i del mal, el cristianisme?
Sí, aquí la veritat que hi ha una originalitat i un pas endavant, o com es vulgui dir, en el sentit que el cristianisme fa una experiència, i sobretot abans de Jesús, el poble d'Israel, fa una experiència de sentir-se estimat per Déu, no? Un poble escollit, un poble que se sent estimat, que surt d'Egipte amb l'ajuda de Déu, que troba una terra. I a un cert punt també es planteja, llavors, i el mal, si aquest Déu que nosaltres experimentem, si aquest Déu del que ens ha donat també, no sé, les 10 paraules, els manaments, ens ajuda, experimentem que és un Déu de bondat, un Déu amor, com diríem ara ja amb el Nou Testament. Llavors, l'experiència que fa el poble d'Israel i que el podem veure al llibre de Gènesis, no? És una experiència de tastar la bondat de Déu. I, de fet, si algú llegeix Gènesis des d'aquesta perspectiva, que jo crec que és la perspectiva la intenció del relat, no pas de donar-nos característiques i definicions sobre la creació, o no pas a nivell de ciència, clarament, de definir. És Gènesis, sobretot els primers capítols, són una gran pregunta sobre el tema del mal, no? I la resposta que es dona al poble d'Israel és aquesta: el mal no ve de Déu. I llavors el veiem com és la serp, no?, que introdueix aquesta temptació, i en definitiva s'introdueix el tema de la llibertat, no?, que és un punt.
Correcte.
I després, amb el cristianisme i tot el pensament i la visió cristiana, el que podem dir així de forma molt sintètica és que no només arribem a la concepció que el mal no ve de Déu, sinó que el mal no té la mateixa entitat que el bé. Per dir-ho així, només el bé té entitat, o en paraules del Nou Testament, només l'amor és. Té aquesta entitat de ser l'ésser de les coses. En canvi, el mal és simplement absència de bé, o com en altres conceptes també es pot dir que la calor és absència, no? Perdó, que el fred és absència de calor.
Aurelio, doncs aquí s'introdueix també el tema, diguéssim, de la elecció, de la capacitat d'escollir, d'alguna manera, de decidir-nos per al bé o per al mal, no?
Sí.
Encara que tu no ho hagis expressat encara, però jo sento que aquí estem davant d'això, no? Però què passa, no? Doncs Déu és amor, Déu ens estima, però nosaltres tenim aquest lliure albir
o
el determinisme, perquè el determinisme pensa tot el contrari, no?
Clar.
Com ho veus tot això?
Doncs això, si nosaltres llavors fem aquest pas, no?, que diem que no, no posem, no som en un escenari, els éssers humans no som com a part del joc entre dues forces, la del bé i la del mal, i nosaltres som el camp de lluita, i llavors, en canvi, si pensem i creiem que hem estat creat pel bé i per amor, i que la creació en si mateixa també és bona, llavors, clar, la conseqüència que tenim, que fem com a cristians del pensament, és de dir, llavors tenim aquesta llibertat, no? I sí que és veritat que avui és un dels camps de l'ètica i de la moral molt discutit, on també la mateixa ciència està fent avanços, però per dir fins a quin punt estem totalment determinats per les circumstàncies, per la nostra ment, per la nostra cultura, per el nostre bagatge genètic, per el que hem après, per la nostra educació, llavors... I això és veritat. Jo soc més aviat partidari d'un terme, per dir-ho així, d'un equilibri o d'un punt mig, perquè crec que cadascú de nosaltres porta un bagatge que el determina, en certa forma, però d'altra banda tenim sempre aquesta obertura, i tenim sempre una cosa que és pròpia de l'ésser humà, que és la capacitat de diguem-ne, de pensar abans de fer una cosa les conseqüències que aquest acte tindrà. Això no el tenen els animals, no. Llavors, nosaltres podem tranquil·lament ara mateix imaginar, a veure, demà sortiré, faré això, o aniré a visitar aquesta persona, o no aniré, o m'han convidat a aquesta festa, si no hi vaig, què pensarà? No, és el meu amic, li porto un regal. Llavors, tot això de poder abstraer-nos, i no només abstraer-nos per fer alguna cosa concreta, tècnica, o per... resoldre un problema que tenim, no?, pendent, abstraer-nos per visualitzar i per poder veure les conseqüències dels nostres actes. Això és el que diem també com a responsabilitat, i és una característica típicament humana, no? Jo penso que segurament la ciència anirà aclarint sempre més, sobretot amb els estudis de neurologia, neurociència, també com es produeix aquest discerniment, i com arribem a la decisió des del punt de vista també del cervell, de les emocions, dels sentiments, perquè som una realitat molt complexa.
Sí.
Però això crec que també sempre deixa un espai de llibertat, un espai en el qual, tot assumint el bagatge de cadascú, l'educació i els seus condicionaments també del moment que pren una decisió, del sentiment o l'emoció que té, que t'agafa i tal, no? Tot i així, crec que es pot parlar d'una llibertat a l'hora de decidir, i d'un lliure albir o libre albedrío, com es diu en castellà, per part de l'ésser humà, no?
I una cosa, Aurelio, en aquesta capacitat d'elecció, no?, que estaves comentant ara mateix, juntament amb aquesta capacitat, l'ésser humà té una altra, que és de relació, no?, d'establir relacions amb els altres, i això influeix també en les nostres actuacions, no? Aquesta carta de la capacitat de relacionar-nos amb els altres i establir relacions, quin paper juga a l'hora d'actuar? No sé.
Sí, efectivament. I a mi també m'agrada cridar una miqueta l'atenció sobre aquest punt, perquè a vegades pensem en la relació com un afegit, com alguna cosa que arriba després de... I en canvi...
Un tribut, com si digués.
Sí, com digués, jo ja soc, no? Ja soc persona i ara em relaciono. En canvi, jo cridaria una mica l'atenció en el sentit de dir és que nosaltres som relacions. Vull dir, cadascú de nosaltres no hagués pogut arribar fins aquí sense la relació. Ja des del primer moment, des de la, la generació, per dir-ho així, i després la relació amb la nostra mare, quan, i després, més endavant, quan neixem i tal. Vull dir, qualsevol persona és fruit d'una relació constant, no? I Edith Stein té un llibre com fa tot un estudi sobre la persona humana i una cosa molt bonica, diu, això de parlar de l'individu el podem acceptar perquè fem una abstracció. I llavors jo puc entendre que és això d'un individu, cioè, d'una persona, allà i tal. Però en realitat no existeixen d'individus al món, perquè des que arribem i des que som concebuts, nosaltres ja formem part d'una xarxa de relacions i és la relació constant que ens constitueix, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, clarament, les relacions i la relació en el fons per cadascú de nosaltres i en aquest fil del bé, del mal, doncs són una possibilitat per arribar també a la plenitud. Vull dir, en la mida que ens relacionem amb els altres, des de l'amor, diríem, no? Des del voler el bé per l'altre, des del cercar el millor i la plenitud per l'altre, i en la mida en què l'altre també em pugui amar així o es pugui relacionar d'aquesta forma amb mi, en aquesta mida els éssers humans arribem a una plenitud de vida, no? Tenim aquesta gran oportunitat que és la relació.
I això em fa pensar també amb allò de que l'home, la dona, és el tu de Déu, no? En definitiva, pensant tot això que parles de la relació.
Que podem establir relació amb Déu, no?
Veritat?
Sí. I en aquest últim minut d'entrevista, Lluís, tu li volies fer una última pregunta, no? A l'Aurelio.
Bueno, home, sí, perquè estàvem començant dient que la Quaresma era una oportunitat, ja estem en Quaresma, no? El dimecres va començar. I llavors, bueno, parlem pels catòlics, és clar, la Quaresma és típicament un temps litúrgic catòlic, un temps de conversió, de ser més bons, podem ser més bons, no? En el fons, un temps d'oportunitats. Bé, doncs algun consell pràctic, concret, després d'aquestes reflexions, per als nostres oients, per viure millor la Quaresma? Descendint ja al terreny pràctic, no? De les grans filosofies, aquí, al terreny de la realitat.
Jo, a veure, potser no dic res de nou, però crec que també és un gran temps i un moment pel perdó, sobretot amb un mateix, si a vegades ens sentim com a culpables i amb un munt de límits i d'incapacitats, llavors de poder posar-nos més en pau amb nosaltres mateixos i de perdonar-nos i des d'allà poder també fer un pas cap a l'altre. I si hi ha alguna relació trencada, alguna persona amb la qual sento que no tinc el cor obert i que no la puc mirar als ulls, llavors també poder posar reconciliar-me amb aquesta persona i fer un pas en aquest sentit cap a una resurrecció, no?
Doncs moltes gràcies, molt, molt concret, i amb aquestes indicacions també de bé, de perdó i de resurrecció, t'agraïm. Gràcies, Aurelio.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Gràcies.